Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El papa ha tornat a demanar la pau en un món massa castigat per les guerres. Ha estat al final de l'audiència general d'aquest dimecres a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on, per cert, ja es començava a notar força fred. Allà Francesc ha demanat als creients que preguin pel sofriment de molta gent on hi ha conflictes armats i a tothom un treball constant per superar aquests enfrontaments. En aquesta trobada setmanal, davant de molts centenars de persones, el pontífex ha recorregut novament a la persistència, a una perseverança que pot donar fruits aviat des de la perfecta combinació que la Santa Seu practica entre els arguments espirituals i els de la connexió amb un món on l'esperança, com diu la butlla del jubileu 2025, no defrauda mai. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 13 de novembre, memòria de Sant Leandre de Sevilla, bisbe, i Sant Dídac d'Alcalà, frare franciscà, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general, com sempre, amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, un dia més pendents dels estralls de la Dan al País Valencià, han trobat els cossos sense vida de dos nens de 3 i 5 anys desapareguts a Torrent. Els familiars han estat els encarregats de confirmar aquesta notícia. Feia 15 dies que els buscaven. Mentrestant, els equips d'emergències continuen treballant, ho fan a contrarrellotge per localitzar 15 persones que a aquesta hora continuen desaparegudes i la xifra de morts de moment es manté a les 215. Al País Valencià, de fet, una quarantena de municipis han suspès classes per la previsió d'aquest nou temporal i que impacti també amb força novament. Això passa a València capital, però en pobles arrasats per les inundacions de fa dues setmanes com Xiva, Aldaia i Paiporta. També hi ha limitacions en municipis d'Alacant i Castelló. També a Catalunya s'han suspès classes a 5 comarques pel temporal. Són el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquestes 5 comarques, el govern també ha restringit la circulació i recomana fer teletreball a la mesura del possible tot plegat per evitar desplaçaments innecessaris. De fet, el Meteocat fa poques hores ha activat l'alerta vermella per intensitat de pluges al Baix Ebre i al Montsià, sobretot unes pluges que podrien ser més intenses a partir d'aquesta tarda. I temporal a banda, una investigació d'Irídia ha identificat per primera vegada els presumptes responsables de l'espionatge amb el programa Pegasus a Europa. Són Omri Labi, Shalev Julio i Yuval Somek, tres directius del grup NSO, un entramat d'empreses d'Israel amb seu a Luxemburg que haurien facilitat la comercialització i distribució d'aquest programa espia a Europa. Irídia demana que se'ls imputi a tots tres a la causa que investiga l'espionatge del telèfon mòbil de l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Einde, i per això avui mateix ja han presentat una querella, ho han fet els jutjats de Barcelona. I un darrer apunt, molt bones notícies per al cinema en català. El 47 es converteix en la pel·lícula en llengua catalana més vista als cinemes espanyols dels últims 40 anys. El film assoleix els 457.000 espectadors i supera els rècords de Pa Negre, El Carràs i Casa en Flames. El film de Marcel Barrena explica la història dels veïns de Torre Baró i la lluita de Manolo Vital per fer arribar l'autobús a l'extraradi barceloní. Ignasi, per trobar una cinta en català que superi les xifres del 47, ens hem de remuntar a força anys enrere, el 1982, amb La plaça del Diamant, de Francesc Betriu, que va assolir els 503.835 espectadors totals.
Doncs a veure si no passa tant de temps fins la següent.
I tant, totalment, i tant.
Gràcies, Júlia.
Fins ara.
També us explicarem que el papa ha dit en un missatge a la cimera del clima, COP29, que es fa a Bakú, a l'Azerbaidjan, que cal acabar amb el temps de la indiferència climàtica. En una reflexió llegida pel secretari d'Estat Pietro Parolin, Francesc diu que les nacions riques han de reconèixer la gravetat de moltíssimes decisions passades i perdonar els deutes als països pobres. D'altra banda, l'editorial San Pablo acaba de publicar un interessant llibre titulat Tierra Buena, entender, acoger, vivir la parábola del sembrador. L'autor, el sacerdot Manuel Maria Bru, presenta i comenta aquesta paràbola en una entrevista a Ràdio Estel. Bru ha destacat que el llibre forma part d'un projecte més ampli i pensat per compartir en comunitats. Recordarem també que l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha dimitit per haver encobert un depredador que va abusar més d'un centenar de nens, segons un comunicat de l'Església Anglicana. Davant dels abusos continuats, l'advocat canadenc John Smith, responsable de campaments cristians, Welby reconeix la seva participació per omissió en el fet que Smith pogués seguir abusant després de les acusacions. I després del bloc informatiu entrevistarem avui Marcelí Joan, periodista i també responsable de les jornades del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, jornada que es fa la propera aquest dissabte a l'hotel Alimara de Barcelona. Ens parlarà d'aquesta 19a edició i també del seu contingut. I és dia de la secció Llevat dins la pasta. La jurisdicció especial per la pau a Colòmbia no pot investigar ni jutjar l'expresident Álvaro Uribe per mandat constitucional. D'això i d'altres temes d'Amèrica Llatina parlarem amb tres membres de les Brigades Internacionals de Pau que han estat aquestes setmanes de gira per Europa. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno avui a les vies de so. El David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i també amb els companys de la Pastoral Obrera de Catalunya a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa ha tornat a expressar el seu pensament i el seu permanent clam per la pau. Aquest dimecres, al final de l'audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc ha demanat als creients que preguin pel sofriment de molta gent allà on hi ha conflictes armats i a tothom un treball constant per superar aquests enfrontaments. No oblidem els països en guerra. Germans i germanes, la martiritzada Ucraïna pateix. No oblidem Ucraïna, no oblidem Palestina, Israel, el Myanmar i moltíssimes nacions en guerra. No oblidem aquell grup de palestins innocents matrallats. Preguem per la pau. Tenim una gran necessitat de pau.
Innocenti, preghiamo per la pace. Abbiamo tanto bisogno di pace.
Durant la reflexió de l'Audiència General, el pontífex ha explicat que la Mare de Déu és una persona essencial i central per entendre l'amor de Déu i els seus missatges a l'Església i al món a través de l'Esperit Sant.
Reflexionemos sobre la Virgen María y el Espíritu Santo, destacando la piedad mariana como modelo de santificación. La Madre de Dios es un instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a su Hijo. Por eso decimos tradicionalmente a Jesús por María. Su vida es un ejemplo para nosotros, para que sepamos decir sí a Dios como ella, con confianza y generosidad.
En aquesta línia, precisament sobre el sí de Maria, el Sant Pare ha animat els creients a fixar la mirada en aquella resposta de la Mare de Déu quan va rebre l'anunci que seria, precisament, la Mare de Jesús, i a imitar-la en totes les situacions de la vida.
Pensemos, por ejemplo, en sus palabras ante el anuncio del ángel Gabriel, que dice la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María tiene una relación única con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, ella acompaña a la Iglesia. María acompaña a la Iglesia y le muestra el camino de su Hijo.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat el seu desig que tots els creients acceptin generosament allò que Déu marca a cadascú.
Pidamos a María, templo y sagrario del Espíritu Santo, que nos enseñe a ser dóciles a las inspiraciones de Dios, sobre todo cuando su espíritu de amor nos urge a hacer el bien a los hermanos y hermanas que más lo necesitan.
En definitiva, el papa ha animat l'Església a predicar l'Evangeli i el missatge de Jesucrist a tot arreu, sense fronteres i com ja feien els primers cristians. D'altra banda, el Papa ha dit en un missatge a la cimera del COP29, cimera climàtica que es fa aquests dies a Bakú, a l'Azerbaidjan, que cal acabar amb el temps de la indiferència climàtica. En una reflexió llegida aquest dimecres pel secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, Francesc diu que les nacions riques han de reconèixer la gravetat de moltíssimes decisions passades i perdonar els deutes als països pobres, perquè és una qüestió de justícia, no pas de generositat. En aquesta línia, el pontífex recorda que entre el nord i el sud del món hi ha un veritable deute ecològic relacionat amb els desequilibris comercials, amb efectes sobre el medi ambient i amb l'ús desproporcionat dels recursos naturals durant llargs períodes de temps. Els més de 50.000 participants en la COP29 a l'Azerbaidjan, el cardenal Parolin ha fet ressonar en nom del papa la crida feta des de la recent butlla del jubileu Spes non confundit, l'esperança no defrauda. Aquesta vegada acompanyada de la doble invitació a posar en marxa una nova arquitectura financera internacional audaç i creativa i a demostrar a través de la cimera del clima que hi ha una comunitat internacional, ha afegit, disposada a mirar més enllà dels particularismes i a posar en el centre el bé de la humanitat i de casa nostra, de la casa comuna, que Déu ha confiat a la nostra cura i a la nostra responsabilitat.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema. Recordem que l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha dimitit per haver encobert un depredador que va abusar de més d'un centenar de nens, segons un comunicat fet públic aquest dimarts a la tarda per l'Església Anglicana. El primat de l'Església d'Anglaterra ha renunciat davant del rei Carles III, que és el cap d'aquesta confessió cristiana, en confirmar-se la inacció del prelat, concretament davant dels abusos continuats de l'advocat canadenc John Smith, responsable de campaments cristians per als anglicans. Welby és el màxim líder d'una confessió anglicana que aglutina 85 milions de persones en 165 països. Ara ha presentat la seva dimissió després de demanar permís al rei Carles III en un gest d'assumpció de responsabilitat en haver tapat el pederasta John Smith, com dèiem, un advocat canadenc que fins fa poc era considerat fins i tot un referent en l'àmbit dels campaments anglicans. A Smith, que va morir a Sud-àfrica el 2018, se li atribueix l'abús sexual, físic i psicològic de més d'un centenar de menors, uns fets que l'han convertit en el pederasta més gran de la història de l'Església Anglicana. En un comunicat fet públic aquest dimarts, com dèiem, el dirigent anglicà reconeix que l'anomenat informe Makin, que es va presentar la setmana passada i que analitza de manera detallada el cas, reflecteix una conspiració de silenci mantinguda durant molt de temps sobre els atrossos abusos de John Smith. Aquest treball de recerca demostraria que la inacció de Justin Welby va permetre que el depredador continués actuant. L'editorial San Pablo acaba de publicar un interessant llibre titulat Tierra Buena, entender, acoger y vivir la parábola del sembrador. En 252 pàgines, el sacerdot Manuel María Bru presenta i comenta aquesta paràbola, la del sembrador, que és un relat font de reflexions plantejades per molts cristians. Allò de sembrar en terra bona per donar fruit o en terra que no és bona i llavors veure una frustració. L'autor analitza el relat evangèlic des de les perspectives teològica, moral, espiritual i pastoral. Manuel María Bru ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que el llibre forma part d'un projecte més ampli i pensat per compartir.
La intención de estos libros y de este primero pues no es otra cosa que la de poder aprovechar esta gran riqueza de las parábolas, en este caso la parábola del sembrador, tanto a nivel espiritual, para una lectura personal, pero también, sobre todo, desde el punto de vista pastoral, para poderla trabajar en grupos con jóvenes, en grupos con adultos, en parroquias, en movimientos, etc. ¿No?
El prevere de l'Arxidiòcesi de Madrid ha assegurat que la imatge del sembrador presentada per Jesús és molt versàtil perquè s'integra en qualsevol situació de la vida.
Pues yo creo que esa es una parábola que siempre, como todas las parábolas, tiene la característica de que cada uno la entiende desde su propia experiencia. Y eso hace que las lecturas sean distintas, complementarias, nunca contradictorias, pero sí distintas de unos a otros.
Manuel María Bru, que té 61 anys, és llicenciat i doctor en periodisme, així com professor de la Universitat Sant Pablo Ceu i de l'Eclesiàstica de Sant Damaso de Madrid, com també de la Pontifícia de Salamanca. És actualment delegat episcopal de catequesi de l'Arxidiòcesi de Madrid, de la qual havia estat abans delegat de mitjans de comunicació. Dins la història de la seva vida pastoral, també hi ha un vincle de Manuel Maria Bru amb el moviment dels populars.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Passem breument a altres notícies de l'actualitat. La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments assegura que segueixen necessitant més voluntaris que s'assumin a la propera campanya del Gran Recapte, que tindrà lloc a Catalunya els dies 22 i 23 de novembre i en altres llocs de l'Estat fins al diumenge 24, per fer possible que totes les persones accedeixin a una alimentació digna. L'entitat calcula que es necessiten 90.000 voluntaris i uns 11.000 punts de venda a tot Espanya que s'habilitaran per a la recollida de les donacions. El director d'aquesta federació, Francisco Graciano, ha explicat que aquests voluntaris estaran als supermercats recollint els productes que la gent dona, si bé també es pot col·laborar amb el Gran Recapte per la via econòmica. Hi ha a nivell d'Espanya una web granrecogida.org i a Catalunya granrecapte.com. La campanya està marcada per l'onada de solidaritat amb les famílies afectades per la Dana a València i en altres llocs de l'Estat, de manera que, com també va anunciar en aquest programa aquest dimarts Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la meitat de la recaptació està prevista tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya que es doni a aquesta causa, els afectats de la Dana a València i Castella-La Manxa. Diversos xefs, religioses i parròquies s'estan volcant en el repartiment de menjar a València. Són diverses les institucions, com ara la parròquia de Sant Josep Maria Escrivà, que desenvolupen iniciatives per millorar l'alimentació dels afectats per la Dana. I és que l'alimentació és certament una necessitat bàsica a què molts dels afectats tenen dificultat per accedir. És per això que són moltes les institucions religioses que han posat fil a l'agulla per donar resposta a aquest problema concret, el dels aliments, com a emergència. El Centre Social de la Parròquia de Sant Josep Maria Escrivà de València, per exemple, una comunitat cristiana confiada a capellans de l'Opus Dei, s'han repartit més de 3.000 racions de menjar a les zones afectades preparades per cuiners voluntaris. Gairebé un centenar de representants de les diferents confraries, congregacions, arxiconfraries i germandats de Reus s'han aplegat per celebrar la segona diada de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus. La jornada de diumenge va començar amb una eucaristia a la Prioral de Sant Pere, presidida pel conciliari i prior Joaquim Fortuny. La missa va comptar amb la presència del director del Secretariat Diocesà d'Associacions de Setmana Santa, Ignasi Boada, dels membres convidats de la Germandat del Jesús de la Passió de Tarragona i regidors de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp. Després de la celebració, els assistents es van traslladar a un restaurant on van compartir la taula per començar a parlar i detallar els preparatius per a la Setmana Santa. A Barcelona, l'Oficina d'Afers Religiosos organitza una taula rodona titulada 50 anys del primer oratori islàmic a la capital catalana, en col·laboració amb el Born Centre Cultural i Memòria i amb la participació de persones representants de diferents comunitats islàmiques a la capital catalana. És amb motiu d'aquesta celebració d'aquest mig segle del primer centre islàmic. L'activitat pivotarà sobre tres eixos, que són la reivindicació de la història de l'islam a la ciutat comtal com a part del seu patrimoni històric, els reptes i les resistències que les comunitats es troben per dur a terme la seva tasca i la pràctica de la seva fe, perspectives i propostes de futur. La sessió tindrà lloc al Born Centre Cultural de Barcelona, espai que ja és en ell mateix testimoni del passat de l'islam a Barcelona, ja que tot just davant d'ell, a la plaça comercial, es va trobar una necròpolis musulmana datada de l'any 1100. Participaran diferents persones implicades en el diàleg interreligiós a Barcelona. Un nom propi de l'actualitat és el de Fernando Redondo Pavón, que és el nou director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. El fins ara delegat de Migracions de la diòcesi de Getafe substitueix el dominic Xavier Gómez, que, com sabeu, va ser nomenat el 8 d'octubre nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat i que rebrà l'ordenació episcopal a Sant Feliu mateix el proper 30 de novembre. Durant la seva vida sacerdotal, Fernando Redondo ha estat missioner a Bangladesh, a l'Amazònia brasilera i també capellà de la presó de Valdemoro, a Madrid, i rector de Barri. Ara, la Comissió Executiva de l'Episcopat Espanyol li encarrega l'animació de les 70 delegacions diocesanes de migracions. D'altra banda, la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada ha presentat aquest dimecres per primera vegada a Espanya la campanya Red Week per mostrar la realitat dels cristians perseguits a tot el món. La iniciativa, inèdita a l'Estat, ha estat exposada pel director d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya, José María Gallardo, que ha desgranat les diferents activitats que inclourà el projecte des de dilluns vinent, dia 18, i fins al diumenge següent, 24 de novembre, solemnitat de Crist Rei. El responsable de l'entitat ha subratllat que no s'han d'oblidar els germans que pateixen per la fe. També ha dit que amb la Red Week es vol pregar per aquells que estan patint pel nom de Jesús, sostenir-los en la seva creu, com ells estan sostenint l'Església amb el seu sí, la seva resposta afirmativa. També volen explicar-ho des de la Fundació Pontifícia a tot el món i defensar activament el dret a la llibertat religiosa, precisament a tot arreu. I la catedral de Barcelona ha arribat a l'últim tram de les obres de restauració de l'església de Sant Sever, situada al costat de la seu barcelonina. S'ha constatat que es tracta del monument barroc més ben conservat a Barcelona fins ara. En les últimes reformes s'han confirmat diferents bones perspectives, com ara el bon manteniment de l'edifici original, que és de finals del segle XVII, en què es poden apreciar els components propis del barroc amb els quals va ser concebut. També destaquen alguns elements únics, com ara la darrera troballa d'un conjunt de bigues de fusta amb restes de policromia, probablement del segle XIV. Es van utilitzar al segle XIX per reparar una part de l'estructura de la sota coberta de l'església i que estan pendents d'estudi. El temple església de Sant Sever, edificat entre els anys 1699 i 1704, al carrer Sant Sever, al costat de la catedral de Barcelona, com dèiem, ha estat un dels pocs que no ha patit desperfectes durant els aldarulls que ha patit la ciutat de Barcelona, sobretot la Guerra Civil, al segle XX.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba la 19a edició de la Jornada Sant Jordi. Està programada per aquest dissabte a l'Hotel Alimara de Barcelona, a prop de l'Hospital Vall d'Hebron i a la part alta d'Horta, per dir-ho així, amb el títol Gratuïtat i Alegria. Els dos ponents seran Maria Claustra Soler, religiosa de la Companyia de Maria, doctora en Teologia i professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, com també agent pastoral a Tanatoris, i José Cristo Rey García Paredes, claretià, doctor i catedràtic de Teologia, professor a Espanya, al Brasil, les Filipines, l'Índia i Taiwan i consultor del Dicasteri per la Vida Consagrada. Aquestes dues sessions aniran precedides d'una reflexió del pedagog Carles Armengol sobre les motivacions i el sentit de la jornada. I al final hi haurà un diàleg obert moderat per la periodista Laura Mor, responsable de comunicació de les Escoles Badrunes de Catalunya. La Jornada Sant Jordi està organitzada pel Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, amb la col·laboració de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya, els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació i Justícia i Pau. Per parlar-ne ens acompanya avui el periodista Marcelí Joan, membre del Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, i, d'alguna manera, l'organitzador principal de la jornada. Senyor Marcelí Joan, un plaer, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Novament, un plaer per mi estar amb vosaltres.
Nosaltres encantats també de tenir-lo. Bé, què és la jornada Sant Jordi en sentit eclesial i social, a banda del que hem avançat?
La jornada de Sant Jordi, que va començar l'any 2005, fa 19 anys, sí. L'any que ve celebrem el 20è aniversari, va ser una intuïció del nostre fundador, del fundador del grup Sant Jordi i també d'aquesta casa, de Ràdio Estel, sí. El bisbe Joan Carrera. Ell va tenir la bona idea de pensar que calia un fòrum, un lloc de trobada de cristians amb un esperit obert i transversal per reflexionar, aprofundir i projectar també el fet cristià al conjunt de la societat catalana. I una de les característiques d'aquesta jornada, que la complim escrupolosament des del 2005, és que no només hi participen cristians destacats de les diòcesis de Catalunya, sinó també d'altres diòcesis de l'Estat espanyol. Per exemple, l'edició d'aquest any, doncs hi haurà membres de les diòcesis de Madrid, Getafe, de l'arxidiòcesi de València, de la diòcesi de Sogorb-Castelló, de Menorca i de Bilbao. Altres anys també hi havia hagut de Santander i de Sant Sebastià, però aquest any doncs no hem pogut venir. Mm. Però aquest és el marc general, la raó per la qual fem aquesta jornada, sobretot és crear xarxes, teixir complicitats entre cristians amb un mateix esperit obert i fidel al Vaticà II i, en el nostre cas, en el cas de Catalunya, a Arrels Cristianes de Catalunya. Mm-hmm.
És una trobada de matí amb dinar posterior, no? I, per tant, amb moments de reflexió, d'escoltar i de dialogar. Quin significat té el títol d'aquest any, Gratuïtat i Alegria?
El significat sempre ens el dona el nostre filòsof de capçalera, Josep Maria Esquirol. Ell creu que, vaja, ha escrit, llegiré només dues frases per situar, agraïm sobretot la gratuïtat, donem gràcies a la gràcia, perquè per la gràcia hi ha el món i per la gràcia som aquí. Aquest és el sentit, gratuïtat i alegria, per això els hem demanat, doncs, ho ha dit vostè molt bé al principi, Maria Claustre Soler farà la conferència titulada Gratuïtat i alegria, l'expressió del viure, i el claretià, que és professor pràcticament d'arreu del món, de tots els continents, José Cristo Rey García, ens parlarà d'alegria i gratuïtat còmplices de la providència per a un futur sostenible. Mm-hmm. Després vull afegir també doncs, que hi ha un parell de novetats destacables que creiem doncs, que bueno, és important que es difongui. La primera és que hi haurà un espai protagonitzat pel responsable del grup de cristians del dissabte del País Valencià per el testimoni, per l'experiència vital i jo diria també brutal que estan vivint i han viscut doncs, els companys i els germans de cristians del País Valencià. Mm-hmm. Havien de venir tres persones justament del Gemesí, que és una de les zones més complicades, de la zona zero, diríem, però no han pogut desplaçar-se perquè han perdut el cotxe, no poden entrar al poble, vull dir, un autèntic drama. Sí. Per tant, tindrem uns minuts de reflexió sobre què ha passat i què està passant al País Valencià. I també un altre aspecte a destacar és que la pregària, que la d'enguany serà dirigida pel rector de la parròquia Santa Anna i el director de l'Hospital de Campanya, Peyo Sánchez, girarà al voltant del 35è aniversari de l'assassinat del bisbe Òscar Romero.
Doncs molt oportuna, evidentment, la presència, perquè també l'actualitat hi juga, vostè que és periodista ho sap, i evidentment tots estem molt colpits pel que ha passat a tota la zona afectada per la Dana, i evidentment la solidaritat i la reflexió. El diàleg obert, què aporta el que és la jornada i el seu enfocament?
El diàleg obert que per cert hem hagut de fer un petit canvi perquè la periodista Laura Mort doncs, té una obligació familiar que l'hem hagut de substituir, però creiem que la persona que la substitueix doncs, molt coneguda també de Ràdio Estel, Salvador Busquets, que va dirigir molts anys Càritas, doncs pensem que és una bona cosa que sigui ell. El diàleg obert és el moment en què es formulen preguntes o es fan reflexions al voltant de les dues ponències adreçades als ponents o a la sala. Per tant, és un moment en què tothom pot dir-hi la seva en format breu, no es tracta de grans discursos, per intentar doncs, compartir el que seria les idees principals, força, les idees clau de la jornada i per intentar, doncs, que és una de les gràcies de la jornada, un dels punts importants de la jornada de Sant Jordi, crear complicitats, teixir una xarxa i, per tant, conrear l'amistat entre els participants. Per què ho dic, això? Doncs perquè la gran majoria dels participants acostumen a repetir. Això és molt important. Entre un 60 i un 65% dels assistents venen cada any. Això és molt important.
Molt bé. Avui estem parlant amb Marcel·lí Joan, que és membre del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, organitzadora com a entitat de la Jornada Sant Jordi, ja a la 19a edició, aquest dissabte al matí. Sabem, senyor Marcel·lí Joan, que les inscripcions ja han tancat el seu termini, però no sé si encara per opcions de places d'última hora és possible inscriure-s'hi a última hora o anar-hi...
Alguna petita excepció sempre es pot fer, una o dues persones, per sempre hi ha baixes, també per malaltia, a vegades, un correu al grup Sant Jordi, el grup santjordi@gmail.com. M'he oblidat de destacar també que en l'acte inaugural serà presidit pel cardenal arcabisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i la cloenda anirà a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies.
Molt bé, per tant, una presència també episcopal interessant. Comença
sí,
a les 10 del...
Sí, que és important.
Sí, home,
és important que hi hagi... Que al llarg d'aquests 19 anys sempre hem tingut, vaja, sempre no, però la gran majoria d'anys sempre hem tingut la presència, a part del bisbe Carrera, que va ser el promotor fins que malauradament ens va deixar el 2008, sempre hem tingut normalment la presència d'algun bisbe, perquè creiem que teixir complicitats i xarxa també implica doncs, bisbes i, per suposat, doncs, capellans religiosos, religioses i laics, que és la realitat majoritària.
Molt bé. Comença a les 10 del matí amb l'acte inaugural?
Abans. La inscripció és 9:15, comencem a 9:15 i tanquem amb el dinar capellà a 4:15. Inscrits fins ara som entre 125 i 130. Estem contents de la resposta.
Doncs molt bé, enhorabona. Bé, aquesta jornada, com dèiem, i com ha dit vostè també, senyor Marcel·lí Joan, és com un referent de trobada anual per al grup Sant Jordi, però ens pot parlar una miqueta breument més del grup Sant Jordi? Ja ens ha dit la història, fundat pel també fundador d'aquesta casa de Ràdio Estel, el bisbe Joan Carrera, però quin recorregut ha fet durant aquests anys el grup Sant Jordi i una mica què és el que va fent en l'activitat del dia a dia?
El grup Sant Jordi ho vull sobrellar perquè és rellevant. Va néixer en ple franquisme per donar resposta, també d'acord amb les intuïcions del geni que va ser el bisbe Carrera, doncs a dues qüestions vitals, importants i rellevants a finals dels 60. Una, ajudar els presos que estaven empresonats per raons polítiques i promoure l'ús i promoure doncs, la presència del català. Per tant, en moments difícils, el grup Sant Jordi neix amb aquest doble objectiu, el català i els drets humans. Al llarg de la història, sobretot a partir de l'any 2001-2002, que reprèn l'activitat, perquè durant uns anys doncs, va estar més o menys somort, doncs el que fem és, d'una banda, promoure aquestes jornades anuals que impliquen un treball molt important i un esforç molt important, perquè vol dir una preparació pràcticament que ens ocupa tot l'any, i també des de l'any 2022, el grup Sant Jordi, conjuntament amb el diari El Punt Avui, promou, és el grup promotor de la Tribuna Joan Carrera. Uh-huh. La Tribuna Joan Carrera és una iniciativa que s'assembla molt al que he explicat abans al principi de la jornada de Sant Jordi, per intercanviar, perquè el cristianisme sigui present a la nostra societat i per poder dialogar amb la societat. Uh-huh. Les Tribunes Joan Carrera, de moment se n'han fet 9 edicions, les fem normalment a un restaurant, és un dinar col·loqui, uh-huh. i que està també convocat per 23, primer amb 10, 12, hem anat augmentant, ara hi ha 23 entitats cristianes promotores o adherides a aquesta iniciativa. I per la Tribuna Joan Carrera ha passat des del cardenal Cristóbal López, arcabisbe de Rabat, sí. L'últim va ser l'arcabisbe d'Alger i futur cardenal d'aquí 3 setmanes, Jean-Paul Besco, la teòloga alemanya del camí sinodal alemany, Margit Eckholt, el teòleg basc i professor de cristianisme i justícia, Jesús Martínez Gordo, el polític basc d'Esquerra Batua, d'Esquerra Unida del País Basc, Javier Madrazo, el degà de la Facultat de Teologia de Bucarest, que ens va il·lustrar sobre les arrels religioses del conflicte d'Ucraïna, Wilhelm Danke, i l'arcabisbe, dues persones més encara, m'havia oblidat, l'arcabisbe emèrit de Tànger, Santiago Agrelo, i per últim, la dona més rellevant que treballa al Vaticà, la Santa Seu, que és la religiosa javeriana francesa, que és la subsecretària general del sínode de bisbes, Nathalie Descartes.
Sí, recordem aquestes tribunes Joan Carrera, com sempre molt interessant, i més o menys van organitzant-se doncs, com cada 3 mesos, una cosa així, no? És bastant freqüent.
Sí, n'hem fet 9, 3 anys, 22, 23 i 24. La propera ja puc anunciar pels nostres oients, que serà el dia 20 de març, sí. amb la religiosa claretiana Jolanta Kafta, que ara, en aquests moments, és la superiora provincial d'Europa, de les claretianes, i va ser la responsable del secretariat de totes les superiores religioses del món.
Molt bé.
Jolanta Kafta, el 20 de març.
Doncs aquesta església sinodal, en reforma, la que promou el grup Sant Jordi, i també aquesta iniciativa, juntament amb el diari El Punt Avui i altres entitats, la Tribuna Joan Carrera. N'hem parlat una mica de tot amb Marcelí Joan. Recordem, aquest dissabte, a partir de 9:45 del matí, a l'hotel Alimara de Barcelona, la 19a jornada Sant Jordi. Que vagi molt bé, que sigui ben profitosa. I bé, doncs estem aquí sempre pendents de l'actualitat que vostès generen. Moltes gràcies, senyor Marcelí Joan.
Gràcies a vostè, Ignasi. Gràcies per l'interès i per ser sempre present amb nosaltres. Moltes gràcies. Bon dia.
Encantats. Bon dia. De seguida, d'aquí a uns instants, arriba la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la Pasta, on avui les Brigades Internacionals de Pau són protagonistes amb un col·loqui molt especial protagonitzat per 3 persones que tenen a veure amb aquest organisme, que no és altra cosa que un treball de purificació de la memòria. Per exemple, la Jurisdicció Especial per la Pau a Colòmbia no pot investigar ni jutjar l'expresident Álvaro Uribe per mandat constitucional. També tindrem una representant de Guatemala i d'altres països. Tot això ho parlarem aquí, al Llevat dins la Pasta, després d'aquesta pausa.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vicenç Fisas. Hem de posar-nos objectius concrets, assumibles, realistes. No es pot predicar la pau amb lemes simples. Aquesta setmana a Catalunya Cristiana subratllem l'entrevista al darrer premi ICIP Construcció de Pau 2024. És una vergonya la quantitat de diners que es dediquen a la indústria militar. En la Guerra Freda mai no havíem arribat al nivell que estem ara, es lamenta Fisas.
Hem de posar-nos objectius concrets, assumibles, realistes. Això de predicar la pau, que viva la pau i totes aquestes coses, a mi no m'hi trobaràs mai. La cosa és massa complicada, requereix molta paciència, molt d'estudi, molt d'anàlisi i, sobretot, per després fer propostes.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-tan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'aquesta secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar en el programa Sense Distància. Ens podeu recuperar a través del web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. La Jurisdicció Especial per la Pau a Colòmbia no pot investigar ni jutjar l'expresident Álvaro Uribe per mandat constitucional. A Guatemala, d'altra banda, els processos de justícia en contra dels comandaments estan en risc de quedar sense sentència per la cooptació, així es diu, del sistema judicial. En els dos països, el simple fet d'exigir el dret a la veritat i a la justícia està posant en risc les persones que encapçalen aquesta reivindicació. Tres membres implicats directament en els judicis a màxims responsables d'aquests crims són aquests dies a Barcelona en el marc de la gira europea sobre justícia transicional organitzada per les Brigades Internacionals per la Pau, PBI. I entrevistem avui, aquí des del Llevat dins la pasta, en el marc d'una setmana que va néixer amb la jornada de pregària i dejuni per la Pau, a què el papa Francesc ens convoca, són Sergio Arboleda, Mirtala Hernández i José Silvio Taicusanero. Sergio Arboleda Góngora és sotsdirector de l'organització colombiana Corporació Jurídica Llibertat, coordinador de les àrees d'acompanyament a víctimes de crims d'estat i transversalització psicosocial i de gènere. Representa judicialment les víctimes d'execucions extrajudicials en diferents escenaris de justícia. Mirtala Hernández Agustín és germana de Luz Leticia, desapareguda a la força l'any 1982 a Guatemala, fa poc menys de dos anys, que finalment es va obrir el judici contra Juan Francisco Cifuentes Cano, comandant del batalló de reacció d'operacions especials de l'aleshores Policia Nacional. El judici està patint demores importants. I finalment destaquem que José Silvio Taicusanero és assessor jurídic de l'Associació Justícia i Reconciliació de familiars de víctimes de les massacres als anys 80. Són querellants a l'hora del cas genocidi Xil contra Benito Lucas García. També van ser testimonis en el primer cas de genocidi contra Efraín Ríos Montt. Els tenim aquí, a tots tres, Sergio Arboleda, Mirtala Hernández i José Silvio Tai. Bona tarda i benvinguts. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ir un poco al grano porque por razones de tiempo no podemos llegar a todo, pero sí, ¿cuáles son los retos que se han encontrado? Les pregunto a los tres.
Bueno, en cuestión de paz, yo creo que es muy importante para nuestro país, porque se están viviendo tiempos muy convulsos en Guatemala. El acceso a la justicia está negado, los fondos para el desarrollo de los pueblos también no existen, y entonces ese es uno de los retos muy importantes.
Muy bien, sí, adelante.
Bueno, en Colombia tenemos un contexto de violencia que sigue existiendo hoy. una implementación de una justicia transicional en medio de un conflicto armado interno, la imposibilidad de que las víctimas puedan tener acceso a una verdad plena, exhaustiva y a un mecanismo de justicia idóneo y efectivo para las víctimas. Esto incluso con la prohibición que tenemos en el sistema integral de paz, de verdad, de justicia y de no repetición, que es nuestro sistema de justicia transicional, de que se puede abordar, investigar o juzgar a máximos responsables civiles, como el caso del expresidente Uribe, que hoy justamente estamos en esta gira visibilizando la acción de una querella en aplicación del principio de jurisdicción universal para que se le investigue al expresidente por su presunta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.
Ens deia això Sergio Arboleda, que és el qui ve de Colòmbia, els altres dos recordem que són de Guatemala. José Silvio Tall, què diria vostè?
Son dos cosas. En principio, tenemos a un estado cooptado, un sistema cooptado, corrupto y que busca la impunidad. Por otro lado, la justicia ordinaria o la justicia en materia jurídica de Guatemala pues no nos resuelve, digamos, como el final del caso. Sí tenemos algunas sentencias, sin embargo, para la reparación y la memoria tenemos que recurrir a la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas barreras, señores Sergio Arboleda, Mirtal Hernández y José Silvio Tall, ¿cuáles son las estrategias que han llevado a cabo? ¿Cómo se puede hacer todo esto?
Mirtala. Bueno, nosotros consideramos que nosotros y cualquier persona que enfrente un proceso judicial debe de ser perseverante contra estas estructuras criminales, porque esos son unas estructuras criminales que van desde abogados, miembros de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Cámara de Amparos y Antejuicios, el Colegio de Abogados. Y entonces tenemos que blindarnos y blindar a los cuerpos originarios quienes están encabezando esta lucha, y nosotros creemos que nuestro aporte es tratar de acceder a la justicia.
Uh-huh. Sergio Arboleda, si vol.
Bueno, en Colombia hemos intentado articular diferentes organizaciones de derechos humanos que se ocupan de acompañar a víctimas de crímenes de Estado con el propósito de construir o integrar diferentes estrategias como la jurídica o judicial a través de equipos de abogados y abogadas, equipos psicosociales que permiten entonces a las víctimas tener herramientas de esta naturaleza que permita afrontar escenarios revictimizantes, porque tenemos en Colombia una tradición de mecanismos de impunidad y de revictimización que hace entonces que hoy las víctimas tengan el reto de tener esas herramientas para afrontar esos escenarios. Y de otro lado entonces la investigación y documentación de casos de crímenes de Estado que han sido sistemáticos y generalizados, y con el propósito entonces de establecer todas las responsabilidades en todas las escalas y niveles, hasta llegar incluso a exmandatarios como el caso del expresidente. Esto con mira no solamente al ordenamiento interno colombiano, sino también al ordenamiento internacional. De allí lo que contaba previamente de acudir a la aplicación del principio de jurisdicción universal para los crímenes de Estado, y que nos lleva al país de Argentina para interponer una denuncia o querella en contra del expresidente. Y sabemos que el pueblo catalán y español tienen entonces gran experiencia en la aplicación de este principio de jurisdicción universal.
Ciertamente, sí, sí. ¿Y qué nos dice en su caso, José Silvio?
La persistencia, la insistencia y avanzar es una de las luchas, digamos, tener la confianza que en algún momento se logra de paso en paso. Lo otro es la articulación ante estos casos. Es necesario unir esfuerzos y agotar un proceso, digamos, a nivel Guatemala. Por otra parte, pues lograr tener las experiencias que están afuera, lograr recogerlas y poder implementarlas para poder lograr una justicia fuera de Guatemala, como es el caso, digamos, recurrir a los derechos humanos regional.
Le pregunto a usted mismo, señor José Silvio Tall, en cuanto a su trabajo específico de memoria histórica, ¿cuáles son las estrategias que la organización ha desarrollado para la recuperación de esa memoria, además de lo que ya ha dicho?
Uno de ellos es lo que se obtiene en tribunales, la sentencia por genocidio, los deberes de humanidad que se han tenido. La otra es el que conlleva a promoverlo en el sistema educativo o en las comunidades a través de talleres, a través de monumentos, que va a ser a mediano y a largo plazo. Entonces es una manera para que no se repitan estos hechos.
Y señora Mirtal Hernández, ¿cómo fue la experiencia personal de búsqueda con vida y todo el proceso para hacer justicia ante la desaparición forzada, como hemos dicho antes, de su hermana Luz Leticia?
Bueno, es un proceso de mucho dolor, de una herida que llevamos por muchos años. Son 42 años de lucha. El poder emprenderlo ante la limitación de medios económicos, la poca respaldo de las autoridades, el ir y gritar una verdad ante las autoridades y no ser escuchado. Entonces yo creo que ha sido triple, doble y múltiple, ¿verdad?
¿Y cómo se desencadenó todo? ¿Cómo ha acabado hasta ahora todo el proceso?
Bueno, pues estamos llevando un proceso ante tribunales a partir del 22. Llevamos 2 años. Estamos en la etapa intermedia. Durante 8 veces se nos llamó a iniciar la audiencia de primera declaración y no se realizó. Se nos ha cambiado abogados, jueces de la sala en 6 o 7 ocasiones y en el momento la etapa intermedia está detenida debido a que el expediente del caso no se encuentra en el juzgado. Ha sido enviado el original del expediente a la Cámara de Amparos y Antejuicios y no sabemos cuánto tiempo vayan a tratar de resolver. O sea,
sigue en búsqueda 40 y pico años después, digamos.
Así es, así es.
Seguim parlant amb els que ens acompanyen avui. Después de la desaparición de Luz Leticia, todavía le hago una pregunta a usted, señora Mirtala Hernández. ¿Cómo consiguieron adelante a nivel familiar, también a nivel colectivo, sacar adelante, decía, toda la situación y la lucha por la justicia?
Bueno, nosotros tenemos primero el acompañamiento de Brigadas de Paz Internacionales desde hace 40 años. Uh-huh. Yo creo que eso es importantísimo. Nos han dado el respaldo y bajo la política que ellos manejan de no injerencia, acompañamiento, eso es muy importante para nosotros. Uh-huh. Hemos acudido ante las instancias y ante una invisibilización de nuestros derechos para alcanzar justicia, es por eso que hemos continuado.
Por un lado, en definitiva, se han sentido desconsiderados, pero también han visto que no están solos.
Exacto.
Recordem que avui parlem de justícia transicional amb 3 activistes de drets humans, 1 de Colòmbia i 2 de Guatemala. Li pregunto precisament al colombià Sergio Arboleda. Ustedes hablan de ejecuciones extrajudiciales de los mal llamados falsos positivos en Colombia. ¿Nos lo puede explicar un poco brevemente?
En efecto. De manera simple es... el ejército colombiano, después de 2002, con la implementación de la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, empezó a medir la efectividad del ejército a partir de las muertes como indicador de esta efectividad. Lo que empezó entonces fue a diseñarse una política al interior del Estado colombiano a asesinar civiles o combatientes que depusieron las armas y los ejecutan. Entonces, lo que hacía el ejército colombiano era retener ilegalmente a las víctimas, posteriormente los llevaban a territorios ajenos a los que eran oriundos, les asesinaban, luego los llevaban a otro territorio, los presentaban como personas abatidas en combate sin identidad. Eso entonces no solamente conlleva a la ejecución de la persona, sino también a la desaparición forzada de su identidad y de la persona.
Usted ha hablado antes del caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Nos puede precisar un poco más qué avances hay en esa querella interpuesta en Argentina, como usted ha dicho? ¿Qué procedimiento hay?
Sí, el noviembre del año pasado se interpuso la querella en los tribunales argentinos. Fue entonces repartida por competencia del juez federal segundo argentino, Sebastián Ramos, quien ofició entonces a las víctimas para que ratificaran su voluntad de continuar con esta acción penal, lo cual fue respondido de manera positiva por las víctimas y posteriormente entonces le reconoció a estas las calidades de víctimas, así como la existencia de los hechos victimizantes y los impactos negativos de los mismos en territorio colombiano. Estamos a la espera que pueda abrirse de manera formal la investigación en contra del expresidente, que sería la primera vez en la historia de Colombia que se pueda investigar a un presidente en aplicación del principio de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad.
Sí, els pregunto a tots tres, Sergio Arboleda, Mirtala Hernández i José Silvio Tai, què significa para ustedes la labor de las Brigadas Internacionales de Paz, la que realizan? Ya lo ha dicho un poco antes Mirtala Hernández. Pero...
Bueno, yo creo que es un acompañamiento muy estratégico porque estamos hablando de un país en donde se producen a cada día violaciones a derechos humanos. Se ha producido con el caso de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la cumbre de Alaska, el caso de genocidio, y nuestras comunidades están sintiendo el no tener acceso a la justicia y la represión de sus derechos.
Uh-huh. Si quiere, por ejemplo, Sergio.
Contaba previamente que En nuestro contexto de conflicto interno colombiano es un desafío que defensores y defensoras que históricamente han sido perseguidos, estigmatizados, judicializados o asesinados, acompañemos a las víctimas de crímenes de Estado en nuestra labor. Entonces, el acompañamiento de brigadas internacionales de paz nos ayuda, contribuye determinantemente a que podamos hacer nuestra labor como abogados y abogadas o defensores y defensoras de derechos humanos.
Más allá de un acompañamiento físico, también es un acompañamiento internacional. Y el vínculo de Guatemala a Europa y Europa a Guatemala, digamos, hay una diversa actividad y pues esta nos hace llegar acá en esta radio.
Muy bien, pues muy contentos. Y una última pregunta, ¿de qué manera se pueden apoyar desde Cataluña las causas que ustedes defienden? Apoyar, en definitiva, la causa contra la impunidad, y eso desde la condena a toda violencia, por supuesto, de unos y otros.
Bueno, justamente con esa gira de incidencia estamos haciendo una campaña para que ciudadanos y ciudadanas del mundo respalden la querella contra el expresidente Uribe y en favor de las víctimas de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Esto ya no pertenece a Colombia, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, pertenece a la humanidad entera. Entonces, hemos hecho una campaña por internet a través de nuestra página corporacionjuridicalibertad.com. Se pueden entonces un link para que suscriban la petición internacional.
corporacionjuridicalibertad.com. Bien fácil, estas tres palabras juntas. Mirtala,
bueno, en el caso de nosotros, seguir el desenvolvimiento del caso en redes sociales, que es el caso de mi hermana Luz Leticia Hernández Agustín, y eso es importantísimo para nosotros, y también ante el compromiso de las situaciones que se están dando a nivel mundial, debemos de mantener empatía, compasión, ser fieles a nuestros principios, iniciar la lucha por todas esas causas nobles.
Nuestro caso es importante debido a la magnitud de la grave violación de los derechos humanos. Hemos venido a compartir esa experiencia en Europa y también hemos dejado como medios para poder seguir. Uno de ellos es la Federación Guatemalteca de Radiofónicas FGER y Verdad y Justicia, que son los dos medios para seguir, para enterarse de la noticia y de la prensa que pasa muchas veces, pocas, pero pasa en Guatemala.
Pues que acabe de ir muy bien esta gira por Europa, Mirtala Hernández, José Silvio Tay y Sergio Arboleda. Hasta otra ocasión, enhorabuena por el trabajo que hacen y que se haga justicia. Paz con justicia y perdón, pero también justicia. Hasta pronto.
Y memoria.
Y memoria.
Muchísimas gracias por ese espacio.
A ustedes. Ens agrada des del Llevat dins la pasta donar valor a la saviesa de l'Església expressada en textos de la seva doctrina social sobre el tema que hem tractat avui. Concretament, així us proposem aquest fragment del punt número 443 del Compendi de Doctrina Social de l'Església. El Magisteri valora positivament el rol dels reagrupaments que s'han format en la societat civil per acomplir una funció important de sensibilització de l'opinió pública sobre els diversos aspectes de la vida internacional, amb una atenció especial pel respecte dels drets humans, com ho demostra el nombre d'associacions privades, algunes d'abast mundial, de creació recent, i quasi totes compromeses a seguir amb gran cura i lloable objectivitat els esdeveniments internacionals en un àmbit tan delicat. A través d'aquesta secció també oferim recursos. Avui us recomanem que consulteu la web de les Brigades Internacionals de Pau a l'Estat espanyol. Podeu buscar Brigades Internacionals de Pau en castellà, Brigades Internacionales de Paz, i allà trobareu amb les sigles PBI i després altres lletres, trobeu fàcilment l'enllaç per entrar en el web d'aquestes Brigades Internacionals de Pau. Uns apunts d'agenda també abans d'acomiadar-nos. Diumenge 17 de novembre, l'Acció Catòlica Obrera, l'ACO, celebra la jornada d'iniciació amb el lema L'ACO en sortida. Serà a partir de les 10 del matí a la parròquia de Crist Rei de Barcelona, al barri de la Sagrera. I des del 23 de novembre fins al diumenge 24 se celebraran les 30enes jornades de pastoral del treball al Centre Internacional Teresià Sant Joanista d'Àvila, amb representació també de la Pastoral Obrera de Catalunya. I fins aquí aquesta nova edició del Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 7:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 amb la Sandra Gómez, i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel, i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.